l'Hotel Suís.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Una i tres minuts del migdia d'aquest dijous 28 de març del 2024. Dijous Sant amb rebús a divendres. Avui farem la prèvia d'aquest Fuenlabrada Sabadell, al qual li queden poc més de 48 hores perquè soni el xiulet inicial al Fernando Torres. Serà la primera de les 9 finals per a un centre d'esports que té la intenció de sortir del descens a la primera després d'haver-hi tornat a entrar amb la derrota contra l'Arenteiro. Per fer-ho, haurà de treure un bon resultat de l'estadi Azulón i està pendent dels tres rivals directes que jugaran a casa dues hores més tard. Recordem, Tarazona Celta Fortuna, Teruel Real Unión i Sestao River Rayo Majadahonda. I tot plegat, si no ens explica el contrari el Sergi Parc d'aquí uns minuts des de la nova Creu Alta, sense massa novetats a la convocatòria. Celebrem, això sí, el retorn del sancionat David Estals, del qual vam trobar a faltar i molt la seva habitual entrega i energia en el darrer partit a casa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so farem possible aquest Hotel Suís número 1407.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça rep avui a 3:15 el Brann noruec, el Johan Cruyff, amb la intenció de fer bo l'1-2 del partit d'anada per classificar-se per les semifinals de la Champions femenina, on ja l'espera el Chelsea, que ahir va eliminar l'Ajax. També va passar l'Olympique de Lyon carregant-se al Benfica. Més coses, el Barça d'en Bol treballa en el retorn de Ludovic Fàbregas i que l'estiu del 25 té tancades les incorporacions del porter islandès Víctor Hallgrímsson i el sabadellenc de l'Stuttgart, Dani Fernández. Ho avançava al Tot Costa i ho ha detallat a Ràdio Sabadell el periodista i extècnic del Creu Alta Sabadell en Bol, Ramon Salmurri.
El cert és que l'interès del Barça per Dani Fernández ve de temps enrere i s'ha pogut acabar concretant i tancant aquesta incorporació, que no es produirà fins l'estiu del 2025. El cert és que la voluntat del Dani de vestir del Barça ha estat capdalt en aquesta operació. El jugador tenia dues propostes damunt la taula, una la del propi Barça, l'altra la del Magdeburg alemany, un equip molt potent a nivell esportiu i segurament també a nivell econòmic, sobretot si ho comparem amb la situació del Barça. Però el jugador volia jugar al Barça sí o sí i s'ha pogut acabar tancant aquesta operació, que, insisteixo, no es durà a terme fins al 2025 i caldrà veure aleshores qui acompanya en aquesta posició a Dani Fernández. Recordem que els altres dos extrems, Campos Bane i Aitor Ariño, acaben contracte.
Doncs veurem si aquesta notícia s'acaba fent realitat. Insistim, l'avançava Catalunya Ràdio. I un apunt més, en ciclisme, Wout van Aert es perdrà el Tour de Flandes d'aquest diumenge i la París-Roubaix de la setmana que ve, després de la duríssima caiguda que va patir ahir a través de Flandes. El belga té trencada la clavícula i diverses costelles. El triomf va ser per l'ex del Movistar, Mateo Jorgensen. I company d'equip al Bisma Elisa Bike. Som-hi amb la resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
Tindrem d'aquí a 8 minuts la roda de premsa d'Òscar Cano. També saludarem el seu homòleg al Fuenla, Carlos Martínez. Estadístiques, l'empat d'ahir del Sabadell juvenil a Gavà i la derrota del Mercantil a Girona en el temps de descompte, l'inici de la Sweet Cup o el triomf en el derbi masculí de waterpolo de l'Astralpool a Terrassa.
L'actualitat de la primera ref.
Destaquem avui el canvi en l'organigrama esportiu de l'Atlètic Balears amb la destitució del secretari tècnic Jordi Roger. El substitueix Marc Julià. A més, Patrick Messou passarà a ser el director general a partir del pròxim mercat. I també una piulada del Sestao River en què un porter Riverzale, jove, volia conèixer Sergi Puig i un altre exarlequinat, Caixe, ho va fer possible a través d'una videotrucada perquè pogués parlar amb ell.
La notícia curiosa.
Antonio Carlos Ortega, el tècnic del Barça d'handbol, que entrenarà, atenció, a la selecció del Japó durant els Jocs Olímpics de París. El club li ha donat l'okay i únicament ocuparà aquest càrrec durant aquesta cita olímpica. Es dona la casualitat que Ortega ja va dirigir el combinat nipó durant la Copa d'Àsia del 2016, en què es van penjar la medalla de bronze.
De quin partit no estarem pendents?
A les 6 de la tarda hi ha un partit del Clausura de Guatemala entre el Zacapa i el Xelajú.
I a les xarxes socials?
Una piulada d'aquest matí del periodista sabadellenc i conseller del Centre d'Esports, Àxel Torres. Diu així: Antonio Hidalgo i Alberto González es van enfrontar en un Betis Deportivo Sevilla Atlético a segona federació a principis d'aquesta mateixa temporada. Aquest cap de setmana es veuran les cares en un Albacete Huesca a segona divisió.
Avui celebra el seu aniversari.
I ens posem dempeus. Avui compleix 65 anys, un mite de la història arlequinada, com és Lino Gutiérrez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts del migdia d'aquest dijous sant, l'últim programa, l'últim Hotel Suís que farem aquesta setmana, l'últim també del mes de març, previ a aquest duel entre el Fuentlabrada i el Centre d'Esports Sabadell d'aquest dissabte a les 4, i que seguirem amb la narració del Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell al Fernando Torres. Ara hem de marxar a un altre estadi, a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè allà ens espera el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Vitori, bon dia.
I per la imatge que m'has passat ara fa uns instants, ens has passat, vaja, per via interna, al grup d'esports de WhatsApp, amb una estampa curiosa, perquè l'estadi de la Nova Creu Alta, després ho explicarem més a fons, però està ben engalanada ja avui per la presentació oficial de la Suite Cup.
Fent tots els preparatius per un dia, Vitori, no mentiria si dic que avui la Nova Creu Alta presentarà una de les millors assistències de tota la temporada, perquè s'espera que, entre unes coses i altres, aquesta presentació oficial de la Suite Cup, aquest torneig de futbol femení, que és el més gran d'Europa, per cert, que s'organitza aquests dies a la ciutat, congregarà aquí unes 5.000 persones, entre jugadores, acompanyants, familiars, autoritats, etc. Per tant, engalanant-la aquí ja des de primera hora, amb aquesta plataforma i aquests focus que estan muntant ja a la zona del mig del camp, esperem que no malmetin molt més la gespa de ja com ho està aquest terreny de joc de la Nova Creu Alta, i a partir d'aquí, doncs, al vespre gaudir d'això, i l'endemà, per cert, al matí, el Sabadell s'entrenarà per últim cop abans de viatjar cap a Madrid. Per tant, força activitat aquí al temple durant les pròximes hores.
Doncs aquesta gespa de la Nova Creu Alta que ha estat notícia aquesta setmana, recordem, a Ràdio Sabadell avançàvem també a través del Sergi Garcés que el pròxim partit de la selecció catalana masculina es disputaria al temple, a l'estadi creualtenc, això sí, un cop acabi la temporada. Per tant, no quedaran més partits de l'actual curs. En qualsevol cas...
Ha sigut arribar, perdó, Vitori, compareixer d'en Rothstein, i la Nova Creu Alta llueix per tots costats, que se m'entengui la broma, perquè no té res a veure ni una cosa ni l'altra amb el nord-americà.
Menys concerts, tota la resta. En qualsevol cas, dèiem, primera de les 9 finals per l'equip d'Òscar Cano. Veurem avui quin estat anímic té el tècnic granadí després de la derrota contra l'Arenteiro, que ha fet caure el Centre d'Esports Sabadell a la zona de descens. De fet, ell mateix ja alertava en el seu dia que això seria una cursa de fons, que seria una qüestió d'alts i baixos. Ara el Sabadell passa per un dels moments baixos, no? Que podríem dir, Parc, quatre partits sense guanyar de forma consecutiva, que han fet caure l'equip a zona de descens.
Sí, aquest 2-12 realment és la pitjor dinàmica de resultats amb Òscar Cano a la banqueta. Sí que és cert que es van encadenar també 3 jornades, aquelles amb la SC de Logroñés, Barça Atlètic i Rayo Majadahonda, si no m'equivoco, de fa unes setmanes, però 4 jornades seguides amb Òscar Cano a la banqueta, el Sabadell no les havia encadenat sense guanyar, doncs això, des d'èpoques anteriors ja amb Gerard Bofill com a entrenador. Així que veurem com es refà el Sabadell després de més d'un mes vivint fora de la zona de descens. Torna a tenir aquesta pressió, ni que sigui perquè el duel de la segona volta contra el Tarazona encara no s'ha disputat, i per tant el gol a Beraix l'hem de mirar al general, i és pels aragonesos ara mateix favorable. Així que el Sabadell està en aquesta zona de descens, insistim, amb els mateixos 30 punts que el Tarazona. Així que veurem, partit important contra un Fuenlabrada que a més està en aquesta zona mitjana de la classificació, no ho té del tot fet, però ja voldríem tenir aquesta situació situació de tenir 8 punts de marge sobre el perill, així que aquí qui té més urgències de guanyar, evidentment, és el conjunt arlequinat, que s'haurà d'intentar refer d'aquesta desfeta de l'altre dia contra l'Arenteiro.
Realment molt malament, ho hauria de fer el Fuenlabrada per acabar patint en les últimes jornades amb aquest coixí de 8 punts que té sobre el descens i sobretot amb la quantitat d'equips que hi ha per sota i que s'estaran esbatussant en aquestes últimes jornades, també amb la quantitat de duels directes que hi ha. De fet, pel Sabadell hem parlat que és la primera de les 9 finals, però realment, no sé si dir Parc, a veure, que se m'entengui, posant totes les cometes del món, que és una jornada d'impàs abans no trepitgi l'estadi de la Nova Creu Alta, el Teruel, amb el qual sí que s'encetarà un mes d'abril en què tots seran gairebé duels directes pel conjunt d'Òscar Cano.
Doncs tal qual, el partit de la setmana que ve també es preveu d'aquells de 6 punts, de duel directe, de duel d'infart. El Teruel, per cert, després també podem repassar una mica la resta de jornada, Pau, però aquesta jornada juga contra el Real Unión, així que déu-n'hi-do el conjunt aragonès quines setmanes afronta. Òscar Cano ja a la sala de premsa, Miquel Quereda, així que som-hi amb aquesta roda de premsa.
Doncs vinga, un minutet abans d'un quart de dues.
Hola, Òscar, buenos días. Bueno, te pregunto, pues, el estado del equipo, te pregunté más o menos lo mismo en la primera pregunta de la semana pasada. En este caso, pues ya en zona de descenso, ¿no? Que hacía semanas, hacía más de un mes que no afrontabais con esa circunstancia, ¿no? No sé en qué os habéis focalizado esta semana, pues para intentar revertir esta situación y volver a salir del peligro.
Bueno, es decir, en el peligro vamos a estar hasta final de liga, es decir, porque estar 3 puntos, 2 puntos por encima no te garantiza el estar fuera, del mismo modo que estar empatado con el que hace el corte tampoco te garantiza que vayas a descender, ¿no? Ya desde prácticamente mi primera rueda de prensa hemos venido hablando de lo mismo, que esto va del último partido y posiblemente en el último minuto, es decir, vamos a tener un par de fines de semana, finales de liga de transistor, como se dice habitualmente, ¿no? El estado del equipo bien, es decir, nosotros también soy muy repetitivo porque es una realidad. Yo creo que tenemos un equipo que ha aprendido, un vestuario que ha aprendido, ¿no?, a pasar página rápido, porque tiene que ser así. Es decir, nosotros hemos acabado un partido con independencia del merecimiento, a veces sin merecer empatas o ganas, y mereciéndolo pues te ganan, porque esto es fútbol. Rápidamente lo pasado, pasado está. Es decir, es imposible rectificar algo que ya ha sucedido, gracias a Dios. Y entonces hay que poner el foco en lo siguiente. Lo siguiente se llama Fuenlabrada. No nos fijamos en que si quedan tantos, pues sacando tantos puntos, cuánto nos va a hacer falta, cuánto no. Es inevitable que en algún momento durante la semana alguien se ponga a hacer este tipo de cuentas, pero nosotros a entrenar bien para poder ganarle al Fuenlabrada, porque es lo más próximo que tenemos y es lo que te va a ir otorgando la posibilidad de estar pues más abajo o más arriba, ¿no?
Sí, Oscar, quizá uno de los factores cuando se llega a estas últimas jornadas, un factor...
Quan s'arriba a aquestes últimes jornades, un dels factors més importants és dependre de si mateix. I el Sabadell ara mateix depèn de si mateix.
Sí, ahora mismo sí, pero durante las 9 jornadas que restan, muchos equipos van a depender de sí mismos una semana y no van a depender de sí mismos otras semanas, ¿no? Lo más importante es que conforme se llega a la recta final, sí que es cierto que depender de uno mismo es importante, ¿no? Pero date cuenta, ¿no?, y va en relación a tu pregunta, que en el próximo mes nos enfrentamos muchas veces los equipos que estamos en la parte baja de la clasificación, ¿no? Por tanto, yo creo que eso sí que va a definir cómo llegas a las 3-4 últimas jornadas, ¿no? Porque son partidos donde tú, si tú eres capaz de ganar, el que está contigo abajo no gana y en algún caso pues incluso puedes superarle con el gol a verás, ¿no? Pero de momento vamos a lo que toca, a lo primero que tenemos frente a nuestras narices, que es el Fuenlabrada, y a intentar hacer un buen partido allí.
Al hilo de lo que comentas, Óscar, y sé que estáis centrados en el Fuenlabrada y sé que somos nosotros los que hacemos más las cábalas para las próximas semanas, así que te voy a insistir un poquito más en ese sentido, pero Fuenlabrada, luego es que viene Teruel y los Osasunas Promesas, Unionistas, etcétera, ¿no? Cornellá también en casa. Es que al final, no digo que en las últimas jornadas a lo mejor no haya opciones de sumar, que evidentemente sí, pero sí que estas primeras 5 jornadas o 6 antes del tramo final, por decirlo así, no sé si las ves más importantes incluso por eso, por rivales directos y por intentar conseguir ese margen quizás sobre el peligro.
Solo por eso, porque son rivales directos, cobra un poco de mayor trascendencia el partido, ¿no? Porque Ponferradina, que está jugando a poder ser campeón, va a Tarazona y pierde, con holgura, ¿no? Es decir, no ajustado, son 2-0, ¿no? El otro día, en la primera parte, hay un resultado que es Lugo 0-3 con el Sestao. Es decir, cuando un equipo de la parte de abajo, que está en descenso, como el Sestao, es capaz de ir a Lugo y hacer 3 goles en 45 minutos, es que hay potencial, ¿no? Yo creo que esta categoría ya nos ha mostrado, muy a las claras además, que a pesar de que hay favoritos y menos favoritos, a la larga sí que es verdad que a un partido apenas se aprecian las diferencias, ¿no? Aquí ha venido el Barça B, que ahora está arrasando, que está jugando un muy buen fútbol y que está teniendo una serie de resultados bastante positivos, y ha tirado una vez a portería, y nosotros éramos un equipo de los que, o somos un equipo de los que está intentando salir de la parte baja de la clasificación, ¿no? Los puntos los puedes pescar en cualquier lugar, pero qué duda cabe que si es a través de enfrentamientos directos mejor, es decir, son puntos mucho más significativos de cara a eludir ese descenso, porque evidentemente deja sin sumar, no tienes que estar pendiente a otro partido, sino que tú ya estás ahí con uno de los equipos que va a estar contigo en esa parte baja, ¿no?
Pese a la derrota ante el Alenteiro, si miramos las estadísticas, seguramente...
Tot i la derrota de l'altre dia, mirant les estadístiques, potser el Sabadell va ser el partit que va crear més ocasions. Amb Òscar Cano a la banqueta. Sí, per un costat aquesta satisfacció de saber crear ocasions, i si de l'altra preocupació per no transformar-les.
Irnos de vacío. Más que preocupación, te deja mala sensación, ¿no? Este deporte, ¿no? Pero es que van pasando los años, yo llevo 20 y muchos años ya ejerciendo la profesión de entrenador y sigue sorprendiéndonos el fútbol, ¿no? Por más que quieras decir y relativizar las cosas, siempre dice, bueno, pero ¿cómo un equipo que ha hecho tanto y tanto cerca de la portería contraria se va de vacío, ¿no? Pero es que esto es así. Y como es así, hay que pasar página, quedarnos con lo positivo, es que el equipo fue capaz de llevar el peso del partido durante toda la segunda parte, fue capaz, incluso no estando en momento de la primera parte bien, las más claras fueron nuestras, ¿no? Entonces eso quiere decir que el equipo empuja, que el equipo llega bien al área, y que es cuestión de que cambie el aire, de que cambie el acierto, ¿no? Yo también, la experiencia me dice que hay que seguir insistiendo por el camino que llevamos, porque tampoco es habitual jugar muchas veces como lo hicimos el otro día e irnos de vacío, ¿no? Por tanto, ese es el camino, ¿no? Muchas veces decimos no es el camino porque no se ha ganado, y sin embargo tomamos como camino, como referente, algunos partidos los que se ha ganado haciendo o no haciendo ni el 10% de lo que hicimos el otro día, y yo creo que caemos en un gran error, ¿no? Porque solo nos fijamos en el resultado, que a la postre es lo que evidentemente marca el devenir de los equipos y su clasificación, pero si el equipo sigue haciendo las cosas como la hizo el otro día, evidentemente a la larga va a sacar muchos más puntos de los que va a perder, ¿no?
No sé, Óscar, si eres mucho de leer en redes sociales lo que comenta la gente, sobre todo después de los partidos. Lo digo porque el otro día había gente que opinaba o expresaba que el equipo no estuvo bien, sobre todo en la primera parte, que se le regaló el balón al rival y que, bueno, pues la iniciativa fue del Arenteiro y que no estuvo como tenía que estar el Sabadell en casa. Después de analizarlo fríamente también y pasados los días, ¿compartes esa visión de algunos aficionados?
Sí, eso fue lo que ocurrió, que ellos fueron poseedores de la pelota sin hacernos mucho daño, porque realmente no tuvieron ocasiones, excepto el gol, y que es lo que ocurre cada vez que juega el Arenteiro. Es decir, que el Arenteiro se ha presentado en todos los escenarios, no solo en su casa, sino fuera de casa, a ser protagonista, porque tiene muchos jugadores muy parecidos de buen pie, ¿no? Entonces, lo lógico o lo que suele ocurrir es que ellos, pues tengan el monopolio del balón, ¿no? Sí que es cierto que, evidentemente, eso fue lo que sucedió, ¿no? Pero aún así, tenemos la más clara, la anula un gol a Moyano por fuera de juego, tenemos la más clara a través de Vladis, un paradón que hace el portero a tiro de Abde, ¿no? Abajo, cerca del palo. Es decir, es que hay muchas formas de jugar, ¿no? Y todas las formas de jugar tienen que ver con quiénes son los protagonistas del juego. Esto no es querer jugar a algo. decir, es que el Arenteiro juega así porque tiene jugadores para jugar así, ¿no? Y esto no es ni mejor ni peor, porque hay equipos que juegan de manera muy distinta y que están por encima del Arenteiro. Y hay equipos que también juegan distinto al Arenteiro que están por debajo. Esto va de niveles, ¿no? Y ellos han hecho una gran plantilla y allá donde van lo que tratan de hacer es eso, y eso les suele salir, ¿no? Por contra, pues evidentemente tampoco era muy esperado, porque no había sucedido muchas veces, casi ninguna, es que durante la temporada el Arenteiro estuviese sin la pelota 48 o 49 minutos que duró la segunda parte, ¿no? Vamos a quedarnos con lo positivo. Ya sabéis que yo respeto sobre todo a mi gente, porque es una visión que es acertada. El Arenteiro tuvo la pelota, ¿no? Pero yo creo que la segunda parte la tuvimos nosotros, y tampoco es usual, ¿vale?, que los equipos que juegan contra el Arenteiro tengan la pelota durante tanto tiempo como la tuvimos nosotros en la segunda parte. Yo me quedo con el juego en conjunto, en global, no más allá de que dentro de un partido hay muchas circunstancias que hacen que a ratos sucedan unas cosas u otras. Yo prefiero ser optimista y positivo y quedarme con la segunda parte del equipo, ¿no? Porque fue mejor que la primera, pero aún así en la primera tuvimos más ocasiones que ellos, a pesar de no tener el balón tanto como ellos, ¿no? Y en relación a las redes sociales, pues la verdad que el año del ascenso con el Castellón, en un momento muy bonito para mí, obviamente, donde todas las menciones eran positivas, porque cuando ganas y asciendes, todo positivo, después de tantísimos años sin fútbol profesional en Castellón, aún más. Empecé a leer y a la cuarta o quinta que leí preferí no acomodarme, ¿no?, en eso, ¿no? Entonces quité las menciones, no sé lo que se dice de mí más allá de lo que me puede decir alguien, ¿no?, que también les tengo dicho que por favor, que a mí no me dejáis nada de lo que digan, ni cuando dicen bien, ni cuando dicen mal, ni de mí, ni del equipo, ni de lo que ocurre, ¿no?, porque no quiero estar contaminado, ¿no? Yo prefiero venir con la cabeza fresca, ver cómo están mis jugadores, y lo que sí tengo claro es que la percepción es absolutamente correcta, porque eso fue lo que pasó, ¿vale? Y lo segundo que sí tengo claro por cómo es la gente aquí, porque ya me ha dado tiempo a saber cómo es que seguramente no fueron comentarios dañinos hacia el equipo ni hacia nadie, simplemente pues yo creo que manifestaron lo que realmente ocurrió, que fue que el Arenteiro tuvo la pelota en la primera parte, ¿no? Nuestra intención en todos los partidos es que el equipo contrario la tenga el mínimo tiempo posible, ¿no? Porque también han venido aquí equipos que la han querido tener y que la tienen de manera sostenida en toda y cada uno de sus partidos, como puede ser la Cultura Leonesa o el Barça, y hubo muchos momentos en los que eso no fue así, ¿no? Yo creo que el equipo en líneas generales hizo un buen partido, porque al final, aunque esto va de acierto de cara al gol, sí que es verdad que el mayor número de ocasiones, algunas de ellas muy, muy claras, fue o cayeron de nuestra parte, ¿no?
Torna Estals amb l'equip. Com estan els tocats? Com ja no... Jordi Calavera, que l'altre dia acaba amb molèsties. I els que estan encara lesionats. Com Baena?
Baena, Marcos... Baena sigue con sus molèsties. No vamos a poder contar con él esta semana. A ver si pronto podemos decir que ya está a pleno rendimiento. Amelivia está ya en sus últimos días de recuperación, cada vez va haciendo más cosas y a mayor intensidad, y Marcos pues aún le quedan por lo menos dos o tres semanas, ¿no?, porque sufrió una rotura el día del Depor, ¿no? Y bueno, Moyano sigue con su molestia en el tobillo, le estamos quitando grandes partes de cada sesión de entrenamiento, está teniendo un tratamiento individualizado, ¿no?, para ver si llegan las mejores condiciones al partido del sábado, y bueno, y el resto está bien.
Sí, una más por mi parte, la última. Hablando del Fuenlabrada, que hemos hablado un poquito, ¿no? ¿Qué esperas de ellos? Vienen de perder contundentemente, ¿no? Pero bueno, también están en esa zona cómoda. Cambiaríamos esa situación, evidentemente, pero no sé si esperas también que ellos vengan con ese punto menos de presión que a lo mejor os pueda beneficiar.
Bueno, yo creo que ellos todavía no tienen la permanencia garantizada, punto número uno, y punto número dos, está muy bien hecha la competición en el sentido de de que hasta última hora mucha gente va a tener posibilidades de cumplir un objetivo, como puede ser, bueno, entrar en playoff, la Copa del Rey. Ellos todavía pueden aspirar a puestos de Copa del Rey, porque encima hay muchos filiales por ahí que no pueden disputarla, ¿no? Como son el Barça, la Real. Yo lo que veo del Fuenlabrada es un equipo que tiene un potencial grande, tiene centrocampistas que juegan bien al fútbol. Cuando los de atrás no lo encuentran, sacan mucho, mucho rendimiento de su juego directo a través de Fer, de Vigaray, la gente que juega alrededor de ellos, ocupa muy bien el área, tienen un balón parado muy poderoso porque te llevan al área 4 o 5 jugadores que tienen un juego aéreo muy importante, y es un equipo que va a buscarte a campo rival, que presiona con insistencia y que evidentemente también ha tenido o ha obtenido grandes resultados contra equipos de la parte alta de la clasificación, ¿no? Como siempre, en todo y cada uno de los partidos, lo que sí es una constante es que tú tienes que hacer muchas cosas muy bien hechas para ganar un partido, del mismo modo que los rivales tienen que hacer muchas cosas muy bien hechas para ganarle un partido al Sabadell, ¿no? Vamos a tratar de estar bien. Yo veo anímicamente a la gente que ha pasado página, que está en perfecto estado emocional para afrontar no solo este partido, sino lo que resta de competición, y a eso me agarro, ¿no?
Doncs aquí acaba la roda de premsa d'Òscar Cano prèvia al Fuenlabrada Centre d'Esports de dissabte a les 4 de la tarda a Vituri. Mira que Òscar Cano, quan ha d'esplaiar-se bé, fa respostes llargues. Ja sabem que és d'una oratòria contundent quan ho requereix la situació, però no li recordava o no li recordo una resposta tan llarga com quan li hem preguntat si compartia la visió d'alguns aficionats sobre la primera part de l'altre dia de l'equip.
Podríem tirar de maroteca i alguna en trobaríem, també de llarga, sobretot el dia de la seva presentació. Bé, en qualsevol cas, mirant cap al futur, una mica el que dèiem al principi també, Parc, que no hi haurà massa novetats a la convocatòria pel que es desprèn de les paraules de Cano.
No, el que hem anat comentant també en els últims dies a l'hotel Suís, al final la principal novetat serà la tornada de David Estals després de complir sanció. Per cert, avui també s'ha entrenat ja Sebas Couletou després de jugar els compromisos internacionals amb la selecció de Burkina Faso. També és cert que Sebas, quan hi ha desplaçaments cap a fora, normalment Òscar Cano no acostuma a convocar 3 porters, així que és possible que no entre a la llista. Per la resta, doncs, els lesionats que ja coneixíem, Amel Ibia encara fora, Baselga fora, Baena encara fora, Jordi Calavera, que tenia molèsties, en principi estarà bé, i Antonio Moyano, que també era dubte fins a l'últim moment l'altre dia, però va ser titular, tampoc hauria de tenir problemes per jugar dissabte.
Bé, doncs, aquest és el partit de guerra del Centre d'Esports Sabadell. Hauria de ser l'única novetat la presència de David Estals a la convocatòria per viatjar al Fernando Torres, i sobretot també, Parc, amb això gairebé ho remato, per tenir aquest primer cap de setmana de transistors que deia Òscar Cano al principi de la seva compareixença, perquè també fèiem aquesta agenda i ara la recordem. El Sabadell juga a les 4, però és que els seus rivals directes, els més immediats rivals directes, tant el Tarazona, que ara mateix delimita la salvació, com els dos equips que venen per darrere, Teruel i Sestao River, juguen a les 6.
Sí, serà un dissabte intens, perquè ho dèiem abans, Vituri, el Teruel juga contra el Real Unión, compta també amb l'equip Diáquez, que està apropant-se perillosament en aquesta zona de descens. Per tant, partit important també, interessant, amb aquest duel directe. Tenim un Sestao River Rayo Majadahonda a les 6. Troba-t'hi també, no sé què prefereixes aquí, Vituri, quin signe preferiries.
Una X sempre. En aquests casos una X sempre, sí. O si m'apures, un 2 del Rayo Majadahonda, sí. Però això seria reviure també un rival que està enfonsat ara mateix.
Sí. Primer la X, després el 2 i després l'1 en l'últim dels casos, això segur. I un Tarazona Celta Fortuna, per tant, compromís complicat pel Tarazona. Ho dic perquè si el Sabadell és capaç de treure més punts que el Tarazona en aquesta jornada, probablement tornaria a sortir de la zona de descens. Per tant, és igual qui ara estigui fora o qui estigui dins. Al final l'important serà qui no estigui entre els 5 últims al final de la jornada 38, però bé, que es poden donar circumstàncies perquè l'equip d'Òscar Cano tregui el cap de nou, si és capaç de treure un bon resultat, insisteixo, del Fernando Torres aquest dissabte.
Doncs estarem pendents d'aquest Fuenlabrada-Sabadell de dissabte a les 4, ho explicarem des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ens deixem alguna cosa, Parc? Vols acabar fent una mica d'agenda de l'equip o què?
Doncs vine, simplement el que dèiem abans, que demà entrenament aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta pel matí i després cap a 11:45 aproximadament, autocar i direcció cap a Getafe, que és on s'allotjarà l'equip per disputar l'endemà dissabte a les 4 de la tarda aquest duel contra el Fuenla.
Doncs la cosa queda al sud de Madrid. Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta, abraçada.
Un altre Vitori.
Nosaltres, abans de saludar a l'homòleg d'Òscar Cano a la banqueta del Fuenlabrada, Carlos Martínez, el que fem també és apropar-vos aquesta dosi d'estadístiques setmanals prèvia a cada partit. Avui li posa veu la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Ens farem un fart aquests dies de veure titulars esportius fent servir la paraula viacrucis o resurrecció. El fet és que avui hi hem tirat la vista enrere per saber si per al Sabadell ha estat una penitència o una benedicció jugar durant la Setmana Santa.
Una mica d'història.
I el balanç no és massa bo, precisament. Primera conclusió. Dels últims 10 partits disputats durant aquestes dates, només una victòria, l'1-0 de fa 2 anys a casa contra el Sevilla Atlético. La resta han estat 3 empats i 6 derrotes. Però és que per trobar l'última victòria arlequinada com a visitant, ens hem de remuntar al 24 d'abril del 2011, l'any de l'ascens d'Ipurua amb aquell 0-2 a Castalia, obra de Juvenal Jogo i Julián Robles.
El rival.
Tot i la derrota per 4-1 a Balaïdos en el darrer partit contra el Celta Fortuna, el Fuenla viu relativament tranquil a la taula, 8 punts per sobre del descens i fent honor a la seva 11a posició. 9 victòries, 11 empats i 9 derrotes, amb 28 gols a favor i 31 en contra. Un balanç força equilibrat per al quadre azulón, que fa 4 mesos que es mou entre el 8è i el 12è classificat. A la banqueta hi continua Carlos Martínez, un dels 12 entrenadors que manté el càrrec des de l'inici de la temporada.
Els precedents.
No li ha guanyat mai el Sabadell al Fuenlabrada. Els 2 partits jugats a la Nova Creu Alta fins ara han acabat amb victòria visitant, el de la primera volta, amb la destitució de Miqui Lladó inclosa, i el Fernando Torres, l'únic precedent, és el 2-2 de la temporada de la pandèmia, segona divisió. Aquell dia, Borja Garcés i Randy Inteca van capgirar el golaç inicial de Josuz Coidi, però el Sabadell va poder rescatar un punt amb un gol en pròpia de l'equip que dirigia l'exarlequinat José Luis Oltra. De fet, l'altra diana, que li ha marcat el centre d'esports al Fuenla, també va ser un autogol.
La curiositat.
El Sabadell jugarà demà passat amb la segona equipació de la temporada passada, aquella arlequinada de color groc fluorescent i negre, i el balanç no va ser del tot dolent. Malgrat perdre els 3 primers desplaçaments amb Gabri García a la banqueta, després van venir 3 victòries, 2 empats i una única derrota al famós dia d'Elda i les declaracions incendiàries de Miqui Lladó.
Amb el xiulet a la mà.
Un dinèrit amb el Sabadell, Alejandro Ojaos Valera, col·legiat de 31 anys, nascut a Cartagena. Aquesta és la seva primera temporada a la categoria. Amb el Fuenlabrada, en canvi, sí que ha coincidit un cop. Va ser a la tercera jornada, en l'empat sense gols al Fernando Torres davant del Lugo. Dels 8 partits que ha xiulat enguany, només un ha acabat amb victòria visitant, el Nàstic 0 Teruel 2 de fa un mes. La seva mitjana és força alta, 6 grogues per partit i 0,33 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs veurem com li va al Sabadell amb aquest bon gener, amb Alejandro Ojaos Valera, l'àrbitre d'aquest partit inèdit amb el Centre d'Esport Sabadell i força casolà pel que fa a les estadístiques d'aquesta temporada. Ara el que hem de fer és marxar fins a Fuenlabrada per saludar, insistim, l'homòleg d'Òscar Cano. Va fer carrera sobretot a equips madrilenys de l'antiga segona B i de segona divisió i des d'enguany és l'entrenador del Fuenla després d'haver passat pel Leganés. Per tant, canviem d'idioma. Carlos Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llegáis al partido después de ese 4-1 del otro día en Balaídos? No sé si el equipo ha hecho borrón y cuenta nueva, un poco lo que decía Óscar Cano ahora del Sabadell Arenteiro.
Pues bueno, esperemos que hayamos hecho eso, sí, porque bueno, tuvimos un partido, pues ya sabéis, difícil y además que fue una victoria contundente del Celta, con lo cual, bueno, a ver si cambiamos el chip pronto y somos capaces de darle la vuelta este sábado, claro.
Lleváis, hoy miraba estadísticas, lleváis 4 meses prácticamente que os habéis movido entre esta octava, duodécima plaza, ahora estáis undécimos. ¿Cómo se ha llevado esto durante este periodo? No sé si mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, ¿cómo se lleva?
No, yo creo que, a ver, sobre todo hemos tenido una racha muy larga de partidos sin ganar y sí, aunque hemos estado ahí porque tuvimos una muy buena antes, pero es verdad que creo que lo más importante era, yo para mí es conseguir los puntos necesarios para no tener que mirar abajo. Eso creo que es lo más importante, porque bueno, sabemos lo difícil que es la categoría. Nosotros, ya digo, la racha esa fueron 9 partidos sin ganar, y es que te puede pasar en cualquier momento, porque bueno, pues son partidos muy complicados, porque sí es verdad que hay equipos como muy favoritos siempre, pero que es que todos los equipos pierden, y yo creo que ese equilibrio en los resultados que hay en todos los sentidos, bueno, nosotros es verdad que venimos de una derrota muy abultada, pero creo que en cualquier partido puedes ganar y perder, y creo que por lo más importante para nosotros es conseguir los puntos necesarios para dejar de mirar abajo, y bueno, pues venimos, mira, del año anterior este equipo se salvó en la última jornada, pues intentamos llegar antes a esa situación.
Ahora, lo decías, ¿no? Entiendo que esta idea es no sufrir lo más mínimo en las últimas jornadas. Tener este colchón de 8 puntos puede hacer que juguéis sin este extra de presión que pueda tener un Sabadell, por ejemplo.
A ver, siempre cuando tienes las cosas más por lo, buscando, o sea, mirando más las cosas malas que las buenas, pues creo que siempre ese miedo a lo mejor a perder puede hacer que tiembles un poco, ¿no? Que tengas esas dudas más, pero yo creo que todos los equipos al final se juegan cosas, y siempre los partidos son muy distintos, porque en función de cómo vaya el resultado también la confianza de uno y otro va a variar, pero está claro que cuando estás más atenazado por cosas malas, pues creo que siempre influye más negativamente, pero que aún así nosotros, pues igual, nosotros sabemos que si perdemos este partido, pues bueno, pues sí, ahora hablas de 8 puntos, pero que se pueden convertir en 5. Y 5 a falta de 8 partidos después, pues son muy pocos puntos como para decir tengo un colchón. Entonces nosotros, tenemos un partido muy importante en casa, queremos cambiar el resultado del otro día e intentar hacer, bueno, este ya, y bueno, sabemos que además es un rival que si perdemos contra ellos se acercan mucho en la tabla. Entonces, por supuesto, vamos a intentar nosotros lo nuestro.
Te pregunto, Carlos, también por el rival, por este Sabadell, que la verdad es que está muy cambiado, ¿no? Respecto a ese 0-1 de la primera vuelta, que ahora recordábamos también que le costó el cargo a Miki Lladó. Seguramente nada que ver, ¿no? Ese Sabadell con el que os vais a encontrar pasado mañana.
Sí, bueno, por el resultado ojalá sea parecido, ¿no? Pero sí que creo que bueno, un equipo que ya sabíamos ir, bueno, creo que aunque han tenido fichajes, pero creo que es un equipo que bueno, tiene buenos jugadores, ahora es un entrenador muy contrastado en el fútbol español, y creo que bueno, pues un equipo muy combinativo, que tiene jugadores en todas ellas buenos, y creo que por supuesto lo en contra tiene pues la posición en la tabla, pero creo que por lo demás es un rival que te puede ganar perfectamente, que además está teniendo, bueno, pues evidentemente algunos tropiezos, pero creo que una línea ascendente y que bueno, que está ahí para salir del descenso. Entonces nosotros podemos intentar complicarle la vida y que así sea.
Y la última, te pregunto también por esta baja de David Alba por sanción, segundo ciclo de tarjetas amarillas. No sé si trastoca mucho los planes, viendo que atrás tanto él como Manu Lama como Sotillos han sido prácticamente unos fijos para ti.
Sí, a ver, lo bueno es que creo que tenemos gente para suplirlo bien, y bueno, pues hemos ido perdiendo a precisamente a Manu Lama hace 3 semanas, luego a Sotillo, ahora tocaba Alba, y tenemos ahí algunos apercibidos también. Bueno, son cosas con las que en la temporada te van a pasar sí o sí. Lo importante es que las bajas esas no sean conjuntas con otros. Entonces, al fin y al cabo, bueno, pues yo creo que tenemos gente de sobra para poder suplirla y no nos tiene que importar eso, porque bueno, para eso están las plantillas largas y para hacer que no se note eso y no tengamos que estar pensando en que haya uno de baja o no.
Pues Carlos Martínez, que te agradecemos que te hayas pasado unos minutos por el programa. Como solemos decir en estos casos, agradecidos, muy agradecidos, pero sobre todo suerte a partir del domingo, ¿eh? El sábado, si nos permites que se repita el 0-1 de la primera vuelta, pero a favor del Sabadell, pero toda la suerte del mundo para el Fuenlabrada en este final de Liga, que vaya muy bien.
Muy bien, pues muchas gracias igualmente por allí, a ver qué pasa, que sea lo que tenga que pasar el sábado, yo lo voy a pensar de la otra manera, pero sí, muchas gracias y nada.
Un saludo, que vaya bien.
Vale, un saludo.
Sabadell en joc.
La Lliga ha entrat de ple en la seva fase més decisiva. Amb 9 jornades per endavant, el marge d'error és cada cop més petit i a aquestes alçades el Sabadell no es pot permetre dubtar. La permanència és l'objectiu i els dos Carcano necessiten retrobar-se amb la victòria després d'un mes sense guanyar.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Dissabte a 3:45 de la tarda i des del Fernando Torres, Club de Futbol Fuenlabrada, Centre d'Esports Sabadell. Segueix la transmi amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Aquest dissabte a 3:45 de la tarda, Club de Futbol Fuenlabrada, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut i arribarem a 2:45. Continuem aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, ara amb futbol formatiu, perquè el juvenil A del Sabadell té virtualment a la butxaca la permanència a la divisió d'honor. L'equip d'Albert Milà va salvar ahir un punt al camp de l'antepenúltim de l'escola de futbol Gavà, que el deixa 8 punts per sobre del descens, faltant-ne només 15. Un escenari molt còmode i que, segons el tècnic Arlequinat, haurien signat fa unes setmanes quan tenien l'aigua al coll. La salvació encara no és un fet consumat, però amb la inèrcia que porten, Milà està esperançat a rubricar-la aviat.
Jo crec que al final és la millor forma d'afrontar-ho. És cert que no està fet i fins que no estigui matemàtic no podem parar de remar i de treballar, però la realitat és que l'equip arriba bé i estic segur que amb els 3 partits que ens venen puntuarem perquè la línia és boníssima.
Ahir el domini, sobretot a la segona meitat, va ser del Centre d'Esports, però en canvi qui es va avançar en el marcador va ser el conjunt gavanenc. Un gol de Mario Jaspe, faltant 20 minuts, va equilibrar aquest electrònic amb un 1-1 que ja no s'acabaria de moure. El tècnic del Sabadell juvenil dona per bo l'empat.
Ara costa veure-ho així, però jo crec que és un bon punt. Crec que l'equip a la primera part ha sigut una primera part molt igualada, no et sabria dir de quina banda de cau, però sí que el que tinc clar és que la segona ha sigut nostra. Bueno, ens han ficat un gol, crec que l'única ocasió que ens generen, i bueno, crec que l'equip ha fet un bon partit. No hem pogut emportar els 3 punts, però el punt és bo i l'hem de fer bo la setmana vinent.
I, en canvi, qui es va quedar amb un autèntic pam de nas a Vilablareix va ser el Mercantil.
Tindrem uns dies aixecant-nos també d'aquest cop perquè repeteixo, crec que és el cop més dur que hem rebut sense molta diferència de la temporada.
Parlava del cop més dur Carlos López, del tècnic blaugrana. Al minut 94 guanyava el Mercantil 1-2, però el Girona va capgirar el partit en qüestió de 3 minuts, fent el 3-2 de penal per mans d'un jugador mercantilista. Un cop dolorós que hauran de digerir ràpid durant aquesta Setmana Santa. Els graciencs veien la permanència sentenciada amb aquesta victòria momentània, però la remuntada gironina els deixa encara amb molts deures per fer.
Nosaltres al minut 94, ja et dic, guanyant 1-2 aquí, amb la força que això et dona part dels 3 punts, doncs, bueno, sí que ho hem vist molt a prop, però, bueno, també portant setmanes dient que ens estem guanyant, ens estem lluitant, també rebem cops, també els altres equips doncs, són bons i no podem guanyar tots els partits que ens agradarien, però sí que és veritat que avui, ja et dic, per lo poc que quedava temps, pel partit que ha fet l'equip, bueno, ens hem vist en aquesta textura de sí, pràcticament està salvats i ara, doncs mira, el futbol és així i ara en 2 minuts doncs et s'ha complicat tot, amb una jornada menys.
Part positiva, que mantenen el marge de 6 punts sobre el descens gràcies a la derrota del Cornellà, el quart per la cua. Aquest cap de setmana no hi ha competició, per tant, la divisió d'honor juvenil torna d'aquí a 10 dies i ho fa amb 2 duels pels sabadellencs contra rivals de la part alta, Barça-Sabadell i Mercantil-Badalona, el quart i el 6è classificat respectivament d'aquest grup 3.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara en futbol formatiu, fa uns minuts ha arrencat la segona edició de la Sweet Cup. Quatre camps de la ciutat, Can Uriac, Joan Murtró, Olímpia i Sant Oleguer, a banda del municipal de Sant Quirze, acullen els diferents partits sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-19 d'un torneig que s'ha convertit, com explicàvem el dia de la presentació, en el més gran d'Europa de futbol femení. Durant aquests dies a la ciutat hi haurà un centenar d'equips de Catalunya, 22 de la resta d'Espanya, 2 dels Estats Units i 2 més de Dinamarca. Les finals es disputaran diumenge al matí sobre la gespa natural de Sant Oleguer i es podran seguir en directe a través de la xarxa. I com us explicàvem fa una estoneta amb la connexió del Sergi Parc, avui a les 8 del vespre s'ha de dur a terme la presentació oficial d'aquesta Sweet Cup a la Nova Creu Alta, on s'espera que hi hagi més de 5.000 assistents. De tot plegat, el mateix Parc va parlar fa uns dies amb el Marc Xalabarder, que a banda de ser el tècnic del juvenil B de l'Espanyol, també és una de les cares visibles d'aquesta segona edició de la Sweet Cup.
Sòvia, Marc Xalabarder, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Sergi?
L'any passat, en la primera edició d'aquesta Sweet Cup, recordo que parlàvem després de la seva celebració, 700 jugadores aproximadament, i aquest any 1.800. Com es passa de 0 a 700, si em permets aquesta expressió, i ara de 700 a 1.800?
De 0 a 700, amb molta feina, amb molt patiment, i al final venent una idea i no venent una realitat, perquè no teníem res ferm amb el qual recolzar-nos. No, era una idea el que veníem, era... No ens podíem recolzar en res, no? I bueno, aquest any sí que ha sigut tot molt més senzill. Tot molt més senzill perquè el boca a boca ha sigut molt positiu, un 96% dels equips que van participar repeteixen, i jo crec que això ha facilitat tot molt, no? Llavors, la primera edició va costar molt, moltíssim, perquè al final costa vendre algo que no existeix, però aquesta segona edició sí que tot ha sigut molt més senzill, i de fet hi ha categories que hem hagut, no?, de parar les inscripcions fa temps perquè estàvem a tope, i el que tampoc volem és créixer molt en volum i perdre la qualitat i l'essència del torneig, que és ser molt proper, és que es cuida tots els detalls, i quan creixes en volum molt ràpid això es perd. Llavors nosaltres això no volíem perdre.
És a dir, que al final és allò de la responsabilitat l'any passat de fer-ho bé, precisament perquè els clubs participants, les jugadores inscrites, doncs parlessin bé, i realment aquest boca a boca que comentaves doncs ha funcionat, no?
Sí, tal qual, 100%. O sigui, jo crec que ha sigut la base de tot, que els equips et puguin repetir. Al final, quan un tant per cent tan alt et volen repetir, és que algú has fet bé, i entenc, no?, que el boca a boca, perquè tampoc hem fet una publicitat extrema i hem destinat, no?, una inversió molt potent a fer publicitat de torneig fora, al revés, o sigui, ha sigut gràcies al boca a boca, a xarxes socials, i com bé et comento, bueno, molt content i satisfet amb aquesta xifra.
5 categories repartits, doncs això, el torneig en els diferents camps de la ciutat, més d'un centenar d'equips, això, 1.800 jugadores, tampoc et preguntaria aquí per cada club, però ostres, algun club que et faci especial il·lusió, o algun club que diguessis aquest va costar i em fa, doncs això, especial il·lusió veure'l ara, doncs que estigui en el torneig, perquè realment vam haver de sudar de valent per tenir-los aquí.
És que potser no em creus, però realment els clubs han posat moltes facilitats, moltíssimes, des d'un primer moment. De fet, hi ha clubs de molt prestigi de primera divisió que ens vam sol·licitar participar i per un tema purament econòmic doncs no vam poder, però això denota, no?, la magnitud del torneig i lo bé, no?, que va anar a primera divisió, perquè tots els equips de canteres professionals que normalment van canviant de torneig provant quin és el millor, va acabar el torneig i van dir: és que volem repetició, sí, ja ens podem enviar l'invitació de la temporada següent, no?, de l'edició següent. I equips com la Real Sociedad, equips com l'Almeria, no?, ens van sol·licitar si podien venir, inclús a Manchester City ens va escriure un correu de dir: ostres, volem participar. Bueno, al final el pressupost també és el que és, no?, per aquesta edició, i tampoc volem estirar més el braç que la màniga, volem créixer a poc a poc, però el torneig va cap aquí, cap a internacionalitzar-lo, de portar equips champions de tot arreu, més enllà d'espanyols, i bueno, si algun m'hagués de quedar aquesta edició és amb els Estats Units, que ens ho van posar també molt fàcil, i sobretot amb el Bromby, que és un conjunt de Dinamarca que juga Champions femenina i és dels millors allà, juntament amb el North Zealand, que va participar a l'edició anterior, i bueno, van apostar fortament per venir aquí amb la inversió que per ell suposa, i bueno, és dels que fa il·lusió.
Dos equips de Dinamarca i dos dels Estats Units, si no m'equivoco, Marc, és la representació internacional per dirigir en aquest torneig, que tindrem la sort de gaudir aquí a Sabadell. Veient les dimensions que està agafant aquest torneig, ho deu, la presentació, el més important en aquestes dates també, no?, de futbol femení a Europa, no sé si heu rebut allò, alguna trucadeta, no sé, d'alguna altra ciutat potser més gran que Sabadell. Tant de bo que no marxeu, però ostres, veient les dimensions que està agafant això...
Sí, de fet l'any passat ja va arribar aquesta trucada a ciutats veïnes i no tan veïnes, i com hem comentat, no, la presentació, nosaltres teníem molt clar que volem créixer de mà de la ciutat perquè ens sentim molt còmodes, perquè som d'aquí, perquè coneixem gent a tot arreu i a totes les instal·lacions, i això també crec que és un punt a favor, no? Tenir gent que coneixes des de fa temps i que saps que ho donaran tot perquè aquest torneig vagi tan bé com tu ho faries, no? I jo crec que això, per molts diners que et doni, no t'ho pot assegurar ningú, i preferim tenir aquesta tranquil·litat i créixer a poc i entorn a la nostra gent, que no perd el cap ràpid com els hi passa, no? Aquesta classe d'esdeveniments, i amb el temps es dilueixen. O sigui, nosaltres tenim clar que volem ser familiars com ho vam ser a la primera edició, i anar creixent de la mà de la gent que ha apostat per tu quan no eres ningú, i així ha estat el cas de Sabadell.
Acabo, Marc. Aquesta entrevista sonarà el dijous, és a dir, el mateix dia, doncs, que arrenca el torneig a la tarda, i al vespre que es farà aquesta presentació a la nova Creu Alta, de grans magnituds, perquè dèieu, calculàveu unes 5.000 persones més o menys que venien a la presentació, no? Entre jugadores, acompanyants i vaja, la gent que vulgui venir a la presentació, doncs es farà caliu allà. Alguna sorpresa que es pugui revelar, alguna coseta, o ho deixem ja pel moment?
Sí, alguna sí, perquè vosaltres sempre us heu portat molt bé amb nosaltres i crec que us ho mereixeu. Vindrà la freestyler més important d'Europa, ensenyar les jugadores, i també farà actes durant el mateix torneig, i també hi haurà diferents actuacions durant el mateix d'entitats de la ciutat, que crec que això és positiu, tant de dansa com altres, i llavors ja et dic, això és un projecte de ciutat, i crec que, bueno, també hi haurà la presència, no?, de jugadors professionals a la presentació, entre altres, crec que ja t'he pensat molta cosa.
Doncs esperarem a això, dijous 8 del vespre és la presentació, així que ben atents a veure quines sorpreses ens deixa, doncs, això, aquest acte inaugural d'aquesta Sweet Cup. Marc, molts èxits de moment. Felicitats per aquesta gran acollida que ha tingut tant aquí a la ciutat com amb tots els clubs que han decidit participar-hi, i això, que esperem que al final del torneig puguem parlar d'un balanç més que satisfactori. Gràcies, Marc.
Moltíssimes gràcies, Sergi.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Minuts per arribar a les dues. Més esport aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Waterpolo, per explicar-vos que l'Astralpool Natació Sabadell s'ha assegurat virtualment la segona plaça de la fase regular de la divisió d'honor masculina, amb la victòria per 8-12 en el derbi disputat ahir a la nit a la piscina del Terrassa. L'equip de Quim Colet treu 8 punts. El tercer, el CNB, faltant-ne 15 per jugar. Per sobre, únicament, hi ha l'Atlètic Barceloneta a 5 de diferència. En aquest sentit, el porter i capità Edu Lorrio també destaca el fet d'haver encarrilat la classificació per la màxima competició continental per tercer any consecutiu.
Tres puntos muy importantes que nos permiten prácticamente afianzar la segunda posición en la liga y volver a disputar la Champions League el año que viene. Y bueno, pues muy contento. Ahora 3 días de descanso y a volver la semana que viene con otro partido de Liga y la Copa Europa.
Pel que fa al partit en si, l'Astralpool es va escapar amb un parcial de sortida de 0-3, i malgrat que els agarencs es van arribar a situar a un gol amb el 7-8 de Ricard Alarcón, l'encert de Costa Berca, Fran Valera i Blai Mallarac, autors de 9 de les 12 dianes de l'equip, va ser suficient per segellar aquest 15è triomf a la Lliga. L'Orrio destaca la qualitat de la plantilla precisament com el factor diferencial.
Un partido muy disputado, hemos empezado controlando el partido, sobre todo en la primera parte, con una diferencia de 3-4 goles arriba. En el segundo cuarto se ha mantenido, me parece que nos hemos ido 2-3 goles arriba, pero bueno, es verdad que ellos han reaccionado, y en el tercer cuarto pues han vuelto a entrar en el partido y no ha sido un buen cuarto para nosotros. Hemos cometido algunos errores que nos ha costado siempre gol, y bueno, pues tenemos que seguir mejorando en este aspecto. Y bueno, la calidad del equipo pues ha resuelto el partido en el último cuarto y hemos conseguido llevarnos el partido.
Ho deia abans el mateix Lorrio, el calendari els hi dona ara una petita treva, 3 dies de descans abans d'encetar un mes d'abril que serà absolutament trepidant. El pròxim duel serà dimecres de la setmana que ve a casa contra el Real Canoe, i a partir d'allà ha de venir l'eliminatòria d'Eurocup contra l'Steaua de Bucarest, amb l'anada el dia 6 a terres romaneses i la tornada el 27 a la Finet Work Aquatics, també en directe, recordem, el Twitch de Ràdio Sabadell, la Copa del Rei a Palma de Mallorca, o els duels de Lliga a casa contra el Mediterrani i l'Atlètic Barceloneta, els únics que han estat capaços de tombar l'Astralpool enguany en competició domèstica. Informacions en format més breu. Parlàvem abans de la Sweet Cup. També tenim en marxa aquests dies de Setmana Santa a la ciutat del Campionat de Catalunya de Joves de Tenis Taula. Ens fa 5 cèntims de com ha anat fins al moment la competició al Pavelló Nord, el nostre company de la xarxa i palista del Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
Ja estem a la meitat de la competició. Avui hi finalitza les categories infantil i sub-21 i a partir de demà un gran al·licient perquè es veure les més petites, els més petits, categoria prebenjamí i benjamí, que és molt, molt xulo de veure i que valdrà molt la pena de ben segur en el Pavelló Nord de la ciutat de Sabadell. A nivell del Club Natació Sabadell, molt feliços, molt contents per l'organització. Està sortint tot excel·lent i també els resultats dels diferents equips i palistes del club també a un nivell molt alt. I el que estem gaudint i vivint aquests dies a la ciutat de Sabadell és fantàstic.
El club ha aconseguit de moment 4 medalles per equips en categories cadet, infantil i alevi masculí. A més, en el terreny individual destaca la plata del cadet Luca Chidaschelli o l'or de Joan Barberà Soler, el fill de Joan Barberà, en el dobles mixt. També l'or del seu germà Quim i de Fran Serrano en el dobles alevi o la plata i el bronze respectivament de tots dos en el quadre individual. I tenim Iker Pajares entrant en escena avui al London Squash Classic, un torneig de categoria or del circuit PSA. El número 17 del món debuta a 2:15 de la nit, hora d'aquí, contra l'esquaixista de Leicester, George Parker, el 49è del rànquing mundial i que ahir es va estrenar guanyant 2-0 al francès Auguste Dussourd. Pajares, com a 8è cap de sèrie, s'ha estalviat aquesta primera ronda del torneig. Tots dos, per cert, ja s'han vist les cares aquest mateix mes de març. Va ser a l'Optàcia Championship amb victòria 3-1 pel sabadellenc a la primera ronda. Si passa Pajares, es creuaria molt probablement a quarts de final d'aquest London Squash Classic amb el neozelandès Paul Coll, el número 2 del rànquing mundial. Un minut i arribem a les 2, ho deixem aquí. Us enviem una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, també del nostre estudiant en pràctiques, de l'Ivan Lechuga i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, que ha fet possible aquest Hotel Suís d'avui dijous 28 de març. Recordeu, demà no hi ha programa i nosaltres ens hi tornarem a posar dissabte a partir de 3:15 de la tarda des del Fernando Torres amb aquest Fuenlabrada Centre d'Esports Sabadell. Ara el Notícies Migdia, encapçalat per l'Helena Molís. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.